Ràdio 90, per primera vegada a la Garrotxa, retransmet el Festival de Música Avançada i Multimèdia Sonar. Un esforç del que n'estem molt contents i esperem tingui interès per tots vosaltres. Aquest és un dels temes importants de l'informatiu cultural que comencem ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquests són alguns dels temes que trobareu a l'informatiu cultural que ara encetem. Parlarem amb Núria Pascal de les 5es jornades culturals euroregionals a Olot, organitzades per la Xarxa Transversal. Presentació de la programació de la Cua del Drac. Parlarem també amb Jordi Labian de l'espectacle Liliana i dels 25 anys del grup Pim Pam Pum Foc. També ens ocuparem de la segona mostra de cinema ferroviari i de la primera exposició concurs de modelisme de Castellfollit de la Roca. Parlarem amb Josep Quintana del Sonar 2010 i Ràdio 90 i tindrem la festa del barri Olotí de Benavent i acabarem, com és habitual, amb les propostes excursionistes pel cap de setmana. Comencem! Aquest dijous i divendres passats han tingut lloc a Olot les 5es jornades culturals euroregionals que organitza la Xarxa Transversal. Aquestes jornades s'han estructurat al voltant del tema Nous turismes culturals. Parlem ara mateix amb Núria Pascal, col·laboradora de Ràdio 90 i organitzadora d'aquestes jornades. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns una mica què és la Xarxa Transversal.
Mira, la Xarxa Transversal és una xarxa de 14 ciutats catalanes, ara mateix, que col·laboren amb temes culturals. Bàsicament, els seus objectius són fomentar, sobretot, la cultura contemporània, fomentar el treball en xarxa, sobretot en ciutats mitjanes fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, i, per tant, que la cultura es redistribueixi també en aquests altres sectors, que no sigui tot centralitzat en l'àrea de Barcelona.
Parlem ara de les jornades. El primer dia d'aquestes jornades, el dijous, va ser un dia que tenia un caire una mica més teòric. Què hi van poder trobar els participants?
Mira, el primer dia hi van haver tant com sessions, classes teòriques, com vindria a ser una masterclass d'una universitat, com la conferència inaugural que va fer José Antonio de Naire, a més de contingut, i llavors hi van haver també tallers més pràctics, més tipus taula rodona, on es van poder posar exemples pràctics del que s'estava parlant. Una mica els nous turismes culturals, que era el tema que plantejàvem a les jornades, van analitzar els recursos, que és el recurs cultural que pot tenir un indret, que tant pot ser una església romànica com un festival de teatre, com un patrimoni immaterial, com és una festa major, els discursos, que és com s'estructura, com s'explica aquest recurs per acabar elaborant un producte turístic, que és el que atrau la gent a venir a la ciutat. Llavors van fer una taula de cada tema, dels recursos, dels discursos i dels productes. Abans de dinar van fer una mica la part teòrica d'explicar en què es basaria cada taula de treball, i a la tarda amb ponents que han vingut de les diferents regions de l'Euroregió, tant de Midi-Pirinès com de Balears, com d'Aragó com de Catalunya, es va fer més exemples pràctics i una mica més de debat i intercanvi amb els participants.
I el segon dia encara era potser fins i tot una mica més pràctic. Quines activitats s'han dut a terme el divendres?
Mira, el divendres ha estat totalment pràctic, perquè el que ens van plantejar des de les jornades és que si parlàvem de com a partir d'un producte cultural elaborar un producte turístic, que era una mica la base de les jornades, era aquesta dicotomia entre el turisme i la cultura, que a vegades sembla que estan d'esquena, i que una cosa cultural, si la fem molt turística, perd la seva autenticitat, però també per vendre turísticament un indret fa falta aprofitar els recursos culturals. Doncs una mica com això ho casem, es van crear tres itineraris nous aquí a Olot, aprofitant l'entorn d'Olot, i que també és una ciutat rica culturalment i que es ven turísticament. Doncs es va intentar crear tres productes nous a partir de recursos que ja té la ciutat. El primer era el paisatge. Es va entendre que el paisatge i la manera de mirar-lo també pot ser un element cultural, i es va crear a partir del paisatge olotí, i treballant molt amb l'observatori del paisatge que té la seva seu a Olot, crear un itinerari d'observació del paisatge culturalment. El segon itinerari era basat en la gestió d'un espai natural com a parc natural i entenent la natura i el medi ambient com també un recurs cultural, com es pot compaginar la protecció del medi amb l'explotació turística, aquest era el segon, i el tercer, a partir dels treballs de l'estudi d'arquitectes RCR, Aranda Pijan Vilalta, que és de Olot i que té moltes obres a la Garrotxa, una mica aprofitar aquest recurs cultural per fer-ne un producte turístic que era un itinerari visitant aquests espais.
Doncs Núria Bascal, organitzadora d'aquestes cinquenes jornades culturals euroregionals, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, l'organització ha anat a càrrec de la xarxa transversal en col·laboració amb l'Euroregió, que és com una entitat que agrupa les cinc regions, que són Midi-Pirenès, Llenguadoc-Rosselló, Aragó, Catalunya i Balears, i aquestes jornades es fan cada any a una regió diferent. Aquest any ho van encarregar a Catalunya i des del Departament de Relacions Exteriors de la Generalitat ens van fer l'encàrrec transversal i ha fet aquesta feina que hem pogut fer des de la xarxa i amb molt de gust de fer-ho, i sobretot ara que la valoració és bona i que van anar molt bé. Gràcies a vosaltres.
S'ha presentat la mostra de pessebres a Olot d'enguany, que renova lleugerament el seu funcionament, tot organitzant un concurs obert per tal que els ciutadans puguin presentar les seves propostes de disseny per a tres de les seus: el pati de l'Hospici, la biblioteca Maria Vaireda i l'entrada de la casa Trinxeria. Cada ubicació presenta uns condicionants específics d'espai i de pressupost, i en tots tres casos el projecte ha de preveure l'absència de vigilància. Els interessats a participar en el concurs poden consultar les característiques concretes de cada seu al web del Museu dels Sants d'Olot, www.museusans.cat, o bé trucant al mateix museu per informar-se'n, al telèfon 972 26 67 91. La data límit per presentar les propostes és el 20 de juliol. El 15 de setembre, el nom dels guanyadors serà donat a conèixer a través de la web del Museu dels Sants. Per tal de participar en el concurs, cal presentar el projecte detallat de la instal·lació, així com el currículum de la persona o persones que hi participen. Un cop fets públics els guanyadors, la taula de la mostra de pessebres redactarà un contracte amb els adjudicataris per tal de formalitzar l'encàrrec del projecte. S'ha presentat la programació d'estiu La Cua del Drac, que es desplegarà a Olot des d'ara i fins al començament de setembre. Cal dir que hi ha els apartats Gresc al Firal, Xerrics a la Fresca, Exposicions, Clàssica al Parc Nou, Pícnics als Tussols Basil, Nits al Museu, Gincana Olotina, Mirant al Cel, Olot amb un lot i activitats ja habituals en aquesta època de l'any, com són les festes de diferents barris de la ciutat i la programació de Descobreix la Garrotxa. En sobresurt com a novetat les denominades Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l'Horta, del grup Cuina Volcànica, per als qui vulguin degustar plats elaborats amb productes de l'Horta. Aquest dissabte 19 de juny, a les 6 de la tarda, hi haurà portes obertes a l'Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge, d'Olot. També s'inaugurarà l'Auditori Antoni Soler, amb la participació de grups instrumentals integrats per alumnes de l'escola. Hi pot assistir-hi tothom. Aquest dissabte, a les Fonts de Sant Roc d'Olot, el grup Pim Pam Pum Foc presenta l'espectacle Liliana, amb motiu del seu 25è aniversari. I parlem tot seguit amb Jordi Labian, membre d'aquest grup. Jordi, bon dia.
Bon dia.
25 anys són molts anys. Quines són les claus per poder arribar fins aquí?
Bé, sí que són molts anys, 25. Ens ha costat molt arribar aquí on hem arribat, ja que tenim gent de tot, però bueno, les ganes i l'esforç i fan molt.
Hem vist també que heu establert una col·laboració tant amb el Festival Panorama com amb la gent d'Òmnium Cultural. Explica'ns una mica com ha anat tot això.
Bé, bueno, això ja fa un any i una mica més que ens vam trobar a la comissió Pim Pam i deien que havíem de fer, celebrem els 25 anys i en què podíem fer. Teníem molt clar que no volíem fer ni trobada de dracs ni tractes, com vam fer pels 10 anys ni res, i bueno, buscàvem un espai on poder fer un altre espectacle i fer un sol dia un espectacle únic. Després, un dia parlant, amb en Jordi Ferrer d'Òmnium, em va dir que li interessava molt i ens vam posar les piles, vam presentar un projecte. Després, si hi ha un òmnium cultural, podríem buscar algú que fos, tingués una mica de veure amb la cultura catalana, i ens vam decantar per la narrativa. Vam fer una obra de Peles Mestre, una obra que es diu Liliana, i sobre aquí vam muntar un projecte i la vam presentar i ens la van acceptar. Juntament amb l'Òmnium Cultural vam parlar amb el Panorama, ja que la setmana que fèiem l'altre espectacle era una setmana posterior a la data del festival, i ens vam posar d'acord i bueno, vam entrar dintre del festival. Juntament amb ells dos hem fet la coproducció de l'espectacle de Liliana.
Així doncs, què és el que podran trobar les persones que vagin fins a les Fonts de Sant Roc aquest dissabte dins aquest espectacle que porta per nom Liliana?
Bé, doncs, per la gent que tingui ganes de, o que no es conegui el Pim-Pam Pum Foc, comença l'espectacle a les 11 de la nit a les Fonts de Sant Roc. Allà hi haurà un petit inici i després podran gaudir pel bicicarril, els portarà dins el món de Liliana fins a la pista d'atletisme. Cal dir que no és correfoc, la gent pot anar mudada, és per tots els públics, i és un recorregut itinerant on trobaran petites sorpreses fins a la pista d'atletisme. I la pista d'atletisme, juntament amb la banda del Bages, una unió musical que ens porta la música en directe, nosaltres representarem l'espectacle de Liliana.
Doncs hem parlat amb Jordi Labian, membre del grup Pim Pam Pum Foc d'Olot. Jordi, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Us esperem.
Estàs escoltant l'informatiu cultural de Ràdio 90.
Aquest diumenge 20 de juny a Sant Esteve de Bas, a les 7 del vespre, al local teatral de Cantista, la Jovenalla posarà en escena l'obra El metge a garrotades, de Molière, comèdia en 3 actes, en aquest cas segons versió de Francesc Nel·lo. Hi pot assistir tothom. L'associació Amics del Tren Olot Girona ha presentat la segona mostra de cinema ferroviari de la Vall d'en Bas, titulada Un tren de cine, que es portarà a terme durant el juliol a Sant Esteve de Bas. Enguany, les projeccions es faran totes els divendres i s'han concentrat en un sol mes, concretament del 9 al 30 de juliol. De les 4 sessions programades, 2 es faran al parc de l'estació amb pantalla gran i a l'aire lliure, i les altres 2 al local municipal de Cantista. Durant la mostra es projectaran cintes de diferents gèneres i èpoques que destaquen per la seva qualitat i per tenir el ferrocarril com a principal protagonista. Assalto al tren Pelham 123, de Tony Scott, del 2009. Deseos humanos, de Fritz Lang, de l'any 1954. El coronel Von Ryan, de Mark Robson, de l'any 1965. I Ladrones de trenes, de Bart Kennedy, de l'any 1972. Totes les sessions seran amb entrada gratuïta i, per tant, són obertes a tothom. A Castellfollit de la Roca, el Museu Església de Sant Salvador, del 21 al 27 de juny romandrà obert al públic cada dia l'exposició concurs de modelisme estàtic. El modelisme té el seu origen en la creació i decoració dels soldats de plom, però actualment defineix l'escultura que, sola o acompanyada, diorama, es decora per rememorar escenes històriques, des de l'antiga Roma fins a la Segona Guerra Mundial, o personatges fantàstics de tot tipus, des de Luke Skywalker fins a monstres i dracs. L'organització és a càrrec de l'associació La Fàbrica Roja, que defensa el valor del modelisme com a escultura i, per tant, art enfront la visió que es té d'aquesta disciplina com a simple entreteniment. Del 25 al 27, amb entrada lliure a l'exposició, es faran també tallers de demostració i conferències de creadors destacats, com és el cas de l'estudi DDT Efectos Especiales, que ha treballat a El laberinto del fauno, Hellboy i Frágiles, que s'encarregarà de la conferència del dissabte a les 6 de la tarda. Gràcies a un acord de col·laboració amb Escàner FM, la ràdio oficial del Festival Sonar, Ràdio 90 emet aquest dijous, divendres i dissabte en directe les actuacions del Festival de Música Avançada i Multimèdia més important del món. Aquest any el cartell compta amb grups com Chemical Brothers, Roxy Music, LCD Sound System, DeLorean, Plastic Man Air, Hot Chip, Too Many DJs, John C. i The Pinkertons, entre molts d'altres. Parlem ara mateix amb Josep Quintana, responsable d'aquesta iniciativa i col·laborador de Ràdio 90. Josep, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Explica'ns una mica d'on surt la idea de fer aquesta retransmissió del sonar per la Garrotxa i bueno, també per internet a través de la nostra pàgina web.
Bé, una miqueta amb aquesta novetat que hem obert a la ràdio, enteníem que era bàsic, i tant ara, avui en dia, la internet i les noves tecnologies, buscar gent que fossin com nosaltres, no? I de les coses que hem estat mirant, de ràdios i d'altres entitats que feien, que tenen aquesta filosofia de la ràdio, doncs Scanner FM enteníem que era un d'aquests, no? Scanner FM és una ràdio només per internet, i llavors, bueno, va ser tan senzill com posar-nos en contacte, i els vam, bueno, vam fer la proposta de que a nosaltres ens encantaria i poder fer una miqueta d'altaveu de les seves emissions aquí a la Garrotxa, i des d'un primer moment van estar encantats, i res, va ser així pim-pam, i mira, fem això, fem el sonar per aquí a Ràdio 90.
També Ràdio 90 hi té acreditada al festival la Júlia de Valle, que cada dia ens explica què és el que s'hi pot trobar en aquest festival, i fa una cobertura bastant àmplia, no, Josep?
Sí, bueno, a l'hora de quan sorgeix una oportunitat aquesta, doncs penses a veure què pots fer, no? A més de retransmetre els concerts i les entrevistes que fan ells, i com que a la Júlia en aquest cas ja li agrada, ja estava interessada, doncs ens vam posar contacte amb el Sonar, i bueno, afortunadament vam aconseguir que estigués acreditada. De pensar que és el Sonar, és un festival, com deies tu, jo penso que és el més important del món a nivell de música electrònica, i les demandes d'acreditació deuen voltar, no sé, 3.000, 4.000 professionals, i bueno, estem molt contents que ella hagi pogut anar i ens ho pugui explicar una mica de primera mà, i fem això que deies tu, fem unes petites connexions, en vam fer una el dijous i també el divendres, i llavors queda la del dissabte, que a les 8 del vespre com a les 11 de la nit doncs farem connexions amb ella en directe i ens explicarà una miqueta com està l'ambient, si plou, si no plou, com ho veu, i bueno, entenem que és una part nostra també la retransmissió.
Finalment, Josep, quina valoració em pots fer d'aquesta iniciativa que ha fet Ràdio 90 durant aquests dies?
Bé, nosaltres estem molt contents, sobretot perquè entenem que va una miqueta en la línia de que volem donar tota la ràdio a aquesta nova etapa, no? Òbviament que som una ràdio d'aquí a la Garrotxa, però això, ens hem de fer una miqueta, ara hem de fer xarxa, no? I connectar amb gent que estiguin, que abans, que siguin com nosaltres, que ens puguem entendre, i per exemple amb els Scanner FM, en l'últim mail que ens vam enviar abans de començar el festival, ells mateixos van dir, bueno, ja a veure si quan quedem, després el sonar, i mirem si podem fer més coses, i la idea és aquesta, no? Tant amb Scanner FM com altra gent, a partir d'aquestes aquestes oportunitats, pues, poder fer intercanvis i poder créixer entre aquesta idea que tenim nosaltres, no? De què significa avui en dia, pues, fer ràdio i intentar-lo fer d'una manera així personal i diferent.
Doncs parlem amb Josep Quintana, un dels responsables de que Ràdio 90 pugui retransmetre el Sonar 2010 a la Garrotxa. Josep, moltes gràcies i esperem continuar fent més coses interessants. Fins a la propera.
Segur que sí, gràcies.
Festa al Molí d'en Climent. Aquest dissabte 19 de juny, l'espai del Molí d'en Climent d'Olot es vestirà de festa. L'agrupament Escolta Nostra Dona d'Altura, amb el suport del Consell del Barri de Sant Miquel, i organitza una activitat per a tota la família. Es tracta de donar a conèixer aquest espai. De 4 de la tarda a 7 del vespre es faran visites guiades al molí, que es posarà en funcionament. També es podran fer activitats d'aventura, com ràpel, tir amb arc, pont de mico o intentar caminar per un cable de funambulisme tot fent equilibris. Així mateix es podrà relliscar per una pista de sabó i pintar-se la cara de molts colors mentre es fan trenes de coloraines. Tot això acompanyat d'un bon berenar per a tothom. Festa del barri de Benavent. Aquest cap de setmana es durà a terme la festa del barri olotí de Benavent. Aquest dissabte a les 4 de la tarda cercavila pels carrers del barri amb els ninots Cruscat i Margarida, acompanyats d'un grup de timbalers. S'iniciarà al carrer del Volcà Estany i acabarà al local de les Fonts. A continuació, espectacle infantil a càrrec del grup Amadeu i companyia. En acabar, hi haurà berenar per a la canalla. Si plou, aquests actes es faran al Casal de les Fonts. A les 9 del vespre, sopar popular al pati del Casal de les Fonts. Tot seguit, sessió de ball amb el grup Blue Moon. Hi haurà servei de bar en tots els actes. Aquest diumenge 20 de juny es durà a terme una sortida matinal per conèixer els arbres singulars de Batet de la Serra. S'iniciarà a les 8 del matí des dels paratges de Can Fontana. Es recomana de portar un bon calçat, càmera fotogràfica i esmorzar. Anirà a càrrec dels propietaris de les finques on es troben els arbres i l'empresa Tosca. La que organitza la Junta Veïnal de Batet de la Serra. Aquest cap de setmana la secció de muntanya del Centre Excursionista d'Olot té previst completar dues etapes més de la travessa pirinenca de Catalunya, d'est a oest. Es tracta dels trams 7 i 8 que, coordinats per Jordi Freixa, els marxaires olotins recorreran entre dissabte i diumenge, de Ribes de Freser a Castellar de Nuc, primer, i després fins al Coll de Pal, a l'endemà. Hi ha la possibilitat de fer només la sortida del diumenge. El punt de trobada i l'horari de sortida dels marxaires serà, tant dissabte com diumenge, l'aparcament del Consum a les 7 del matí. Les places són limitades. I fins aquí l'informatiu cultural de Ràdio 90. Esperem haver-vos fet servei i que ens feu confiança, retrobant-nos la propera setmana. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.